Al matí, amb Raquel García.
I un divendres més obrim les portes a aquest imperi de la cultura, el Veni, Vidi, Vici, com sempre, amb la Montse Barderi, amb la Jordina Puntí, amb el Ramiro Fernández i també amb la Ivet, que també volíem preguntar-te, Ivet, com va anar ahir la presentació? Bon dia a tots.
Bon dia a tots. Doncs va ser molt bonic, vaig estar molt ben
acompanyada.
I va ser, sé, molt, molt especial, un dia que recordaré.
Doncs una proposta fantàstica, no?, a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach, amb aquest recital per fer la presentació de Camí del Text. Barderi, tu també la vas acompanyar, no?, a la proposta.
Sí, però és fàcil, eh? Només que la sentis recitar o la sentis cantar és simplement allò, senyors i senyors, la irrepetible, la única, la meravellosa, la inolvidable, i ben Nadal, i ja està, vull dir, tot el que vaig haver de fer.
Que bonic, doncs volíem, doncs això, també posar en valor com va anar, doncs, aquest acte, i avui perquè volem reflexionar sobre la creació per encàrrec, un tema important aquest també, perquè no sé com condiciona els artistes, no?, aquesta pressió a l'hora d'anar empenyent la vostra creativitat, sigui com sigui. Com sempre fa el nostre creador, ha portat avui tots els apunts, avui enumerades,
pregunta,
les fulles.
La pregunta és, s'haurà desconnectat el telèfon al nostre creador?
Sí.
Ah, vale.
Sí, sí.
És que mai sap quan les muses poden trucar-lo, no? I doncs, a veure, clar, Ramiro, explica'ns, en aquest cas, condiciona molt la creativitat, aquests terminis, no?, aquesta preparació, bueno, treballar contra rellotge moltes vegades?
Jo crec que condiciona, depèn de la persona que et fa l'encàrrec. Uh-huh. Crec que és molt important, perquè si la persona que et fa l'encàrrec és una persona que, per començar, ja té respecte per la teva obra, que és una persona intel·ligent, respectuosa i sensible, llavors, esclar, no condiciona, perquè ni el que la fa sap com acabarà, tampoc ho sap ell, llavors hi ha un respecte molt gran.
Perquè hi ha una confiança,
i una confiança, i a més hi ha una complicitat molt maca que s'estableix i que enriqueix tant a l'un com a l'altre. O sigui que el mateix el que fa l'obra li enriqueix molt, perquè fa coses que no hagués fet mai, si no haguessin vingut perquè l'altre t'ho ha demanat. O sigui que és una experiència preciosa, eh? Quan va bé... És preciosa.
Ah, puntualitza,
sí,
quan va bé. Perquè no sé,
sí, tenia una idea molt negativa, no?, de l'encàrrec.
Sí. Home, l'encàrrec del logo de la capitalitat, però... és una prova, no? Es va fer un encàrrec concret amb el logo de la capitalitat i el resultat és que tenim el millor logo de la capitalitat de tota la història. Per tant, és una
perquè
prova
va haver-hi aquesta
de...
confiança, ara, no?, ara. També, i llibertat. O sigui, que aquestes premisses les hauríem de tenir ben presents.
I tant.
Sí. A veure, la Montse també té una experiència de llibre per encàrrec, aquell de Segovia.
Oh. Ah, sí, aquesta és una trista història.
Va, explica.
Ah, la també trobo, hi ha
la trobo molt divertida.
La faré molt ràpida, sí, molt ràpida, eh? Resulta que jo no podia publicar. Després de la meva primera novel·la, la segona novel·la és molt difícil trobar que algú et publiqui. A més, la meva editora se n'havia anat a dirigir Time Out, la Glòria Gasc, i em van fer una proposta d'Ediciones B de fer una novel·la ambientada a Segovia, perquè no hi havia cap novel·la històrica ambientada a l'aqueducte de Segovia. Després jo, pobra de mi, en castellà a l'aqueducte de Segovia, que no en tinc ni idea, em vaig gastar gairebé tots els diners que em van pagar amb llibres de Segovia, o sigui, no hi ha un llibre de Segovia
no
de l'aqueducte que jo no tingui, del marquès de Fuentenillas, que el 1414 va dir una cosa de l'aqueducte, pa mi. O sigui, ho tenia tot. I bé, vaig fer una...
Sí, que tu vas fer els deures, et vas documentar, et vas, no?, vas acceptar el repte.
Sí. I vaig estar amb aquest encàrrec, que és la novel·la més difícil de la meva vida, perquè tot passava al segle I abans de Crist, i clar, qualsevol cosa es posaven a menjar, havien de menjar d'aquell segle, que sigui, no? I bé, total, que quan l'estava fent la,
i tu que ets molt perfeccionista buscant allà la versemblança, no? Que bueno, tot quadrés,
i catedràtiques
que
tot... com la Mercè Otero que hem entrevistat aquí ha
vingut
de validar tot, a més molt maca l'anècdota perquè li vaig dir m'has ajudat amb això, va dir perdona carinyo, tinc molta feina, no ho diuen, perdona, tinc molta feina, no et puc ajudar, i jo no m'has entès, no t'ho estic preguntant, t'ho estic demanant i no pots dir-me que no. Uh-huh. I ell va dir, ah, vale, vale, cap problema, m'ho miro tot. Bé, tot el que vaig fer, va venir l'editora d'Ediciones sí. B amb l'avió de Madrid i va dir, aquest llibre que estàs fent és una merda. Diu, és un llibre que no hi ha sang, no hi ha sexe. Nosaltres volem una cosa bèstia. I jo em sortia tot... Que tot
sang el... i fetge, eh?
Tot el rato parlant de filosofia, s'enamoraven, uh-huh. Era un rotllo, no? I, bueno, vaig acabar-lo, però, clar, estava fet amb tanta visió de màrqueting, perquè no hi, ha, sí. No hi havia cap llibre sobre l'aqueducte, que em van fer tot un homenatge a Segovia, amb l'alcalde... Bueno, tothom, o sigui, només em faltava la banda. Tota Segovia estava ple del llibre de Los Arcos de l'Agua, tota Segovia, imagineu turisme, llibres, totes les llibreries, era, em van pagar els hotels, a la sala més gran de Segovia, i quan l'estava presentant amb el meu sí. accent de Vic, com diu la Ivet, dic bueno, dic muchas gracias, i diu, una senyora diu, yo solo quiero hacer una pregunta. Diu, usted, ¿qué ha hecho este maravilloso libro sobre nuestro aqueducto? ¿Cuántos años ha vivido aquí para poder hacer este libro? Uh-huh. I dic, mire, señora, es el primer día que vengo.
El primer día que vengo.
El primer día que vengo y el último que me querrán. Perquè m'haguessin fotut una patada en aquest moment.
Vull dir que això és una prova de... Però veus, l'encàrrec va tu. És a dir, l'encàrrec, en el fons, agafa el teu propi idioma. No pots vulnerar-te. Tu acabes i fas el que tu necessites fer amb els condicionaments que tens, però acabes sent una obra teva. I la prova és que el llibre, després, uh-huh. tot i el ridícul de tot això, va guanyar un premi de Ciutats Europees Educatives com a font de valors. Vull dir que era un llibre que no, uh-huh. no m'avergonyeixo d'haver-lo fet perquè és molt verderi. Per
exacte,
molt que vulguin,
la sensació final,
no?
Que, quina és un... tens...
que és meu.
Bueno, exacte. Uh-huh. Sí, sí, van fer modificar coses, però al final
no, és que no...
és un producte.
Exacte.
Que jo he tret, i tant si és per encàrrec com si no, altres encàrrecs ajuden a desbloquejar una carrera.
Exacte.
No? Com sí. deies tu. Ah, és a dir, si allò que produeixes no acaba de sortir, o no saps, no? Si has de fer un llibre, l'has de poder publicar.
Uh-huh. Clar.
Llavors potser va ser el punt d'inflexió cap a seguir amb la teva carrera literària.
Va ser importantíssim perquè aquest llibre s'ha reeditat molt, s'ha fet les millors novel·les de història d'Espanya, estan allà. Vull dir, és un llibre important per mi.
I has tornat? Has tornat a Segovia o no?
No he tornat a Segovia, però va ser un moment també que veus que tu necessites mm-hmm. escriure, necessites publicar, i després per molts catalans en aquell moment estava traint la meva llengua, i per molts castellans en aquell moment... era una botifleca,
una
no.
Intrusa.
Era una intrusa. Després vaig pensar, ostres, doneu-me camí. Però aquests exercicis, que m'han sí. anat molt bé, són l'època en la qual la Glòria estava dirigint Time Out. Quan ella va tornar a columna, uh-huh. la meva vida es va ordenar i vaig començar a estar normal del cap. Però aquests 10 anys vas fent. És molt important uh-huh. algú que confia en tu, i que l'editor per una escriptora és importantíssim.
I la Glòria et fa encàrrecs concrets?
És una seducció que fem. Ella i jo ens anem a dinar, parlem, quins temes t'agradaria fer, i, per exemple, mm-hmm. La vida autèntica va dir que jo trobo que fas unes cartes d'amor tan maques que hauries de fer una mena de Cyrano. I, però el Cyrano que vaig uh-huh. fer, el que ella va llegir, no té res a veure, però... O ara diu, això és molt important que aquest tema es toqui. Per exemple, un encàrrec concretíssim de la Glòria Gasc,
sí.
Dones úniques. El llibre Dones úniques, que són 80 o 90 dones de Catalunya que tothom ha de saber, perquè la Glòria va veure que aquell llibre de Contes de bona nit per a dones uh-huh. rebels era un llibre que no hi havia ni una dona catalana. Va agafar un missatger, a les 11 rebia un Contes de bona nit per a dones rebel i dic, què és això? Diu, mira-te'l. Me'n recordo que em truca i diu, mira-te'l, què hi veus? Dic, hi veig que, no hi ha, que hi ha molta Frida Kahlo, molta Marie Curie, però no hi ha cap catalana. Diu, exacte, necessito que facis unes dones úniques de dones catalanes en 2-3 mesos, perquè ens agafarà la idea algú. I no sé si heu vist uh-huh. que després del meu llibre de contes de dones catalanes n'hi ha hagut 25.000, dones poderoses, bones empoderades, dones xupilindis. O sigui, hi ha hagut...
Sí, realment ara...
No? Bueno, ja no parlo més, que he fet tot el
no, cucú, però, sí, però ha estat molt interessant. Ha estat molt interessant escoltar-te amb totes aquestes reflexions. En el teu cas, també, Ivet, com a creadora, també com et condiciona, no? O no?
A mi, en general, no m'havien encarregat mai res, excepte dos bandes sonores de dues pel·lícules bastant recents. Una és Cançó per tu, que estava inspirada amb la nova cançó, i era la vida d'una cantant que precisament és la filla del Serrat, i li havia de fer una cançó d'amor. I l'altra és una proposta que em tocava més de fons, que és la història de la vampira del Raval, on jo he tingut una vinculació molt, molt propera familiarment, i per tant doncs, els dos encàrrecs són molt diferents. I en general no tinc bona experiència d'aquests dos encàrrecs, perquè crec que a vegades opina gent que no es dediquen al món de l'art. L'experiència que jo he tingut és que fins i tot el comptable deia no, és que ens aniria més bé aquesta paraula. Saps? Ja no és el que dirigeix la pel·lícula, no? Estem clar. Parlant d'un comptable, que jo no dic que no, sí, que no tingui cultura, eh?
Sí, sí, o però opinió, dic, o criteri, però és com si tu li dius aquí falta un zero.
Llavors va haver-hi un punt que li vaig haver de dir doncs digue'm les paraules que vols que posi, intentaré rimar-ho, però potser no posaré que, no posis que l'he fet jo, no, el nom. La cançó de la vampira del Raval, que sí que em toca més, doncs sí que la vaig signar com a meva, i l'únic que no la vaig poder cantar jo, i encara que la protagonista que l'havia de cantar doncs era la vampira, i això primer també et dona unes condicions i et diuen si faràs la cançó i posaràs tu la veu, i això per mi era com sanar una ferida, perquè era una proposta també molt doncs que tocava molt la meva persona, no només el meu projecte, i bueno, no va ser així, però jo ja he fet la cançó, no? Vull dir que amb aquesta segona encàrrec bé, i amb el primer doncs penso que s'hi va posar gent que no li pertocava, no? Sí.
És el que deia abans el Ramiro, no? Que s'ha de donar doncs aquesta llibertat, aquesta confiança.
Depèn molt de la persona que t'encarrega això, esclar.
Hi ha d'haver un bon encarregador.
Un bon encarregador.
Necessitem bons encarregadors en general.
A la història de la pintura n'està ple d'artistes que, esclar, el 90% de la història de l'art és la història de l'encàrrec, perquè abans amb l'aristocràcia, la monarquia i l'Eglésia eren els únics que podien pagar les obres, no? I n'està ple la història d'artistes que s'han sentit incòmodes amb els encàrrecs. Per exemple, hi havia, per exemple, el Poussin, que era un gran pintor de paisatges del segle XVII, de l'època de Lluís XIV, que el Lluís XIV el va cridar a la cort i li va dir, va, ja que ets el millor o un dels pintors que més ens agraden, veniu aquí, vine aquí i fes-nos quadres per la cort. I ell va sortir que per cames, va durar només 3 anys, perquè diu, em fan pintar quadres molt grossos, me'ls fan pintar molt de pressa i a més em posen ajudants que em destrossen l'obra, i va fugir, se'n van tornar cap a Roma amb la seva petita, el seu petit nucli d'admiradors que tenia i de patrons, i va renunciar a l'encàrrec.
I segur que no és només l'únic, que no, molts hauran rebutjat,
mira,
no?
Per exemple,
determinats encàrrecs.
Sempre surt la figura del Mozart també, que amb l'arzobispo pel Coloredo també el va deixar, el va abandonar perquè li posava unes condicions, i sempre es queixava, que deia, és que a mi em fan menjar amb el servei, perquè aquesta gent considerava l'artista, no el respectava.
Un artesà, exacte, com un artesà. Sí, un em fa el dinar i l'altre em fa els quadres.
Sí. I d'això n'està ple. També n'hi ha hagut molts que han estat molt còmodes. Per exemple, el Velázquez mateix era una persona respectadíssima dintre la cort de Felip II. Inclús tenia com un càrrec mig ambaixador, i ell s'encarregava, a més de pintar, per això té tants pocs quadres, li preparava els banquets, es dedicava a que tota la sala estigués ben il·luminada, ben decorada, tot això.
Per tant, l'artista comença a ser lliure des del romanticisme.
Sí, però la idea ja en van haver-hi uns quants exemples en els Països Baixos, a l'època de la pintura flamenca, per exemple, el Vermeer, el Rembrandt, tots aquests, i ara eren uns artistes que ja van aconseguir tenir la seva, o sigui, el seu propi domini de la producció, perquè és clar, en aquella societat hi havia crescut la burgesia, que la burgesia va provocar que hi hagués aquest comerç, diríem, que uns fos propietari de la seva producció, no? Perquè el que estem parlant abans era, no existia,
Doncs seguim amb més veus. Escoltem ara l'actriu sabadellenca, la Rosa Renom, que també doncs, vol aportar la seva visió.
Mira, m'encarregueu que parli de les obres d'encàrrec i jo he d'encarregar-me de dir-vos que accepto l'encàrrec de parlar sobre les obres d'encàrrec que m'encarregueu. Perquè, veus, trobo que és una manera com de sortir de la teva zona de confort. Vull dir, em sembla que mai a la vida hauria reflexionat potser sobre això i ara, ves, m'hi heu fet pensar. I penso que amb les obres d'encàrrec passa una mica això, que et poden fer sortir dels teus límits. O sigui, en comptes de fer el que tu ja et surt o el que tu no sé què, et posen com unes condicions que en comptes d'encadenar-te t'obliguen a anar més lluny, i això està bé, no? No ho sé, jo és que aquestes hores del matí encara no sé reflexionar gaire bé i medito més.
M'agrada molt
això. Què et sembla,
això? M'agrada molt, això de que en comptes de limitar-te et fan anar més lluny. Jo pensava, hi ha una carta preciosa del Miquel Àngel quan va fer la Capella Sixtina, que el papa, Sexte IV, li va dir, diu, has de fer la Capella Sixtina, i ell fa una carta que diu, el papa m'obliga a fer la Capella Sixtina. Diu, jo sóc un home vell i voldria jubilar-me, estic cansat, no tinc ganes de fer res més. Que és una reflexió sobre la bellesa i aquest haver d'estar sempre fent i fent. Però a la vegada va sortir una de les seves obres més paradigmàtiques i més referencials de la història de l'art. Per tant, és veritat això que diu la Rosa. Ens obliga, però a vegades ens obliga a anar més lluny del que faríem, no?
Benvinguda aquesta obligació, no? De tant en tant, si t'empeny també, doncs a continuar creant.
Sí, sí, sí.
I què més, Ramiro, amb tots aquests apunts que ens has portat avui?
Jo volia dir una cosa, i és que la idea d'encàrrec ha arribat super desprestigiada en els moments que estem ara. Segurament per l'herència que hi ha del segle XX, on el segle XX va ser un segle on es va donar prioritat a la llibertat de l'artista, la puresa en el moment de crear, tot això. Imagineu-vos, per exemple, un surrealista rebent un encàrrec, quasi és impossible, no? Oi? Amb l'inconscient i tot.
Llavors, com cadàver exquisito, no?
Sí. Llavors, esclar, tots els que...
No sé si el Dalí feia coses per encàrrec, per tot, eh? Ell, mentre hi hagués diners darrere...
Mentre que després facturés, eh? Com si el comptable feia una aportació.
Una cosa és el moment de la creació, però de l'inici, de marcar aquestes línies noves, i després la resta és quan això es converteix en un producte de mercat.
Esclar. Sí, el Dalí sí, però a l'època, diríem, pura del Dalí, que és els anys 20, allà, que és quan realment va fer els quadres bons de veritat, no crec que en aquell moment que ho pogués fer. Si ell...
No, en aquell moment no, però
és
després...
És quasi impossible. Sí, llavors el
va
Dalí,
entrar en el món de l'encàrrec i va fer surrealisme per encàrrec.
Sí, perquè
suposo que també depèn de l'artista, no? Que hi haurà qui se sent més còmode, no? I qui fins i tot necessita, no? D'aquests encàrrecs per crear.
Però el cas és que ha arribat superdeteriorada aquesta idea, en els nostres dies.
Té una connotació negativa, no?
És un gran entrenament. Jo el meu gran entrenament com a escriptor ha sigut... la periodisme, que són totes coses per encàrrec, però per treure la por al full en blanc. I també durant moltes èpoques he hagut de fer discursos, a vegades polítics, no? O saludes, o correspondència, coses. I us puc assegurar que parlava de lo que em preocupava a mi aquell moment. O sigui, és tant el que tu sents que trobes la manera que, en comptes de ser una mena de cotilla, parlar... És que he arribat a fer un escrit sobre la societat pajaril sabadellenca dels pajaritos i parlar de les aus, de la llibertat, i he parlat de coses que en aquell moment diu, aquesta persona li passa alguna cosa, no? I era... En aquell moment a mi em passava una cosa i la vaig expressar amb les eines que tenia.
Però això és bonic perquè suposo que depèn de com t'arriba aquell encàrrec, no? També, si tu tens aquesta veu i ho trobes com si fos una inspiració, una cosa positiva, potser t'engrescaràs i t'animaràs, i és una bona pràctica.
Però la pràctica
és molt
bona.
En canvi, si ja ho veus com una obligació, ja et tanques i ja
no,
serà...
No, però quan tu fas 10.000 vegades una cosa amb tècnica, després arribarà la inspiració molt més fàcilment. I la tècnica te la poden donar els encàrrecs. Sí. Jo no he acceptat encàrrecs de negre, és a dir, gent molt famosa que jo li fes el llibre, això es diu així en el món editorial, que tinc noms i tal, que fins i tot cobres molt més que publicant sola a vegades, no? I això m'he negat sempre, perquè no vull escriure llibres per ningú. Dius, per què no? Doncs perquè és la meva literatura.
Perquè una tens cosa els teus és la principis, feina. Clar.
No, i què és la literatura? La literatura no pots jugar, no la pots donar a ningú. En canvi, el teu periodisme, una entrevista, un article d'opinió, un discurs d'àmbit administratiu, un informe, tot això no és així, uh-huh. però l'altre és molt sagrat per mi. Però aquí he tingut ofertes i fins i tot he tingut càstigs per no acceptar, això també és veritat, eh? O sigui, m'he posat a gent en contra, sí, perquè gent molt famosa li he dit que no.
T'ha acabat passant factura, no?
Perquè, sí, però m'estimo contenta d'haver dit que no, és la meva integritat. O sigui, hi ha coses que no es poden fer. Hi ha coses que les has de fer perquè és com la digitalització del piano. Sí. Pam, 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 no? Bueno, t'agafa pràctica i et dona molta soltura. No és en català, soltura, però ja m'enteneu, et dona molta
agilitat,
sí. Però, i tots aquests encàrrecs són molt bons, perquè tampoc hem de fer tot tan transcendent. Ara, el meu moment d'expressió, la meva pàgina en blanc. No, tranquil·la, pots escriure. Jo, si algú diu, tinc pànic mm-hmm. a la pàgina en blanc, sempre li dic, dedica't a una altra cosa. O sigui, no és el teu, saps? Això de la pànica, és com... No?
Sí, sí, sí.
No sé.
Sí, ha d'haver-hi almenys un 50% de plaer, perquè si no, vaja, la vida no està feta per patir, oi?
No, home, jo crec que...
Que bonic això que dius, és veritat, eh?
Això ho deia el Matís, eh? No són paraules meves, deia.
Doncs m'ha agradat molt.
El segle XX està ple de pintors, aquesta idea de l'artista, desgraciat, bohemi. Diu, home, ell que era el cant a la vida, deia... Tots patim, d'acord, perquè per arribar a una obra ben feta no és fàcil, però si no hi ha una mica de satisfacció, potser no cal
pleguem,
que ens hi posem.
Exacte. Sí. Doncs nosaltres ara també donem veu a una altra dona que sempre ens ofereix les seves reflexions en aquest imperi de la cultura, i és la Big Mama.
Hola, bon dia tingueu, aquí a Ràdio Sabadell. Bé, vull que parlem de les obres fetes per encàrrec. Doncs per poder opinar, em remeto primer a una sèrie d'obres que... m'encanten i que les trobo magnífiques, com per exemple el Parc Güell, obra feta per encàrrec a Antoni Gaudí, o aquells arranjaments del Thriller de Michael Jackson que va fer el gran Quincy Jones, la Capella Sixtina del Michelangelo Buonarroti, i també un encàrrec d'un papa, o tots aquells retrats de la reialesa de l'època de Goya que ell va fer intentant ser fidel als propis membres de la família reial, obres de Bach, de Purcell, també que eren fetes per encàrrec, o algunes traduccions magistrals també d'alguns escriptors, poetes que han fet d'altres en el seu idioma. Bé, tot això, penso que un artista, quan s'enfronta a una obra feta per encàrrec, com un mecenatge, ha d'estar a l'alçada de si mateix o si mateixa, de tot el que ha fet, del seu bagatge, de tota la seva exploració, de tota la seva creació. El que no crec que són en aquestes obres fetes per encàrrec i que baixen el llistó, on la gent va amb pressa i les fa ràpid. Em remeto, per exemple, també a una obra que no em va agradar gens, de Woody Allen, que es titulava Vicky Cristina Barcelona, que no sé si era feta per encàrrec, però ho semblava que fos un anunci de Barcelona per mostrar-la, i realment vaig trobar que havia baixat molt el seu nivell d'exigència, i fins i tot semblava una mica de burla. Llavors, no em va agradar, jo era una seguidora de Woody Allen, i a partir de llavors amb aquella pel·lícula vaig perdre totalment l'interès. Llavors, això pot passar amb obres fetes per encàrrec quan es fan sense mantenir el nivell artístic, eh? Almenys aquesta és la meva opinió sobre aquesta obra, i que va provocar-me el desinterès per Woody Allen. D'aquí, jo era una fanàtica seguidora, i a partir d'aquell 2008 que va sortir aquesta pel·lícula, doncs vaig deixar de seguir. Per això recomano que els artistes, davant d'una obra que hagin de fer per encàrrec, doncs que puguin aprofitar-ho per ser fidels i fer-la, si pot ser, a poc a poc i amb dignitat artística, sobretot per si mateixos. Gràcies, i que tingueu un bon dia.
Doncs una abraçada de part de tot aquest imperi per la Big Mama. Ha fet un bon resum, eh? Perquè n'has recollit moltes de les idees que anàvem
totalment d'acord amb l'opinió sobre la pel·lícula
de Vicky Cristina Barcelona.
Totalment. Jo crec que ens va caure tot a terra quan vam anar a veure aquella pel·lícula.
Ei, un moment. Jo és que soc molt Woody Allenera.
Jo també, però aquí ens va prendre el pèl.
Què passa aquí? Un és molt bo, i mira que li tinc una ràbia, per tot el que ha passat amb la fillastra i tot això, tinc problemes.
Però una cosa és l'obra, no?
Però quan algú és molt bo, fins i tot amb coses per càrrec, hi ha moments que es dispara. Hi ha moments, per exemple, la Penélope Cruz li diu a la... Com se diu a l'altra? Johansson aquella.
Scarlett Johansson.
Vale, li diu... Diu, tu què... Diu, jo no sé espanyol, diu, però... Diu, sé chino. Diu, ¿por qué sabes chino tú? Diu, sé chino perquè la sonoritat m'encanta. I l'altre li diu, ¿tú has visto cómo chillan las cocinas de los chinos? Diu, ¿cómo te puede gustar la sonora? Hi ha moments del seu...
Histriònics de molt, sí, que del seu univers.
Que, no, o sigui, crec que és això. Fins i tot un mal cuiner, quan fa una cosa per encàrrec, que no d'allò, hi ha un moment de genialitat que dius, ai, mira, per aquest minut que m'he ja mort de riure, no? O lo flipo.
Ja ho perdones. No, però potser és veritat que sempre esperem molt, no?
Jo crec que
no?
Va primar els diners, rebre els diners i fer la cosa ràpida, i va fer un producte, allò, pim-pam, que sabia que més o menys funcionaria, però...
No sé, sí, és que potser tampoc ens... mai pots mantenir el mateix nivell, no?
Però havia de ser Barcelona, que falléssim. Ja.
Havia just de ser just aquí, just a casa nostra.
Sí, però es nota molt, quan falles, perquè no t'has sortit, o quan falles
perquè
t'has abandonat una mica el que et donen, Jo veig diferència, i aquí ja estic d'acord amb la Big Mama. Que,
jo també.
Que és un encàrrec, diríem.
Clar, Ivet.
No, jo afegir que ja que la Big Mama canta i tot això, jo conec artistes, ara me'n vaig una mica per un altre camí, però aprofitant que la Big Mama canta, doncs conec artistes cantants que encarreguen que els hi facin les lletres de les cançons o les músiques, els músics els escriuen les lletres i les músiques, els hi compren i reneguen de l'autoria. I això, ostres, a mi, jo no sabria fer-ho, ni per diners. No ho sabria fer-ho.
Això jo crec que és una qüestió també de respecte cap a la persona que fa les coses, no? Cap a l'autor.
Sí, encara que aquest autor s'estigui cenyint molt a fer una obra molt adequada per la persona que li encarrega, i potser és una cançó que no faria per ell, mai la propietat, diguéssim, del que és teu, no podria renegar-ho, no podria dir això li he fet jo, encara que m'ho hagi pagat, no? No.
És una mica el món dels negres, no? Que deia la Montse, d'aquelles persones que escriuen o que composen, però per encàrrec, i a més accepten que són el matxaca, diguéssim, el negre, que fa com una feina bruta. Però això a la recerca, a la investigació també passa, hi ha molts catedràtics que encarreguen, que fan fer treballs a joves, que després l'incorporen en una tesi o incorporen dintre d'un treball superior i s'obliden dels noms de les persones que han col·laborat. Això és lleig.
És molt lleig. Oh, és veritat que passa en molts àmbits. Nosaltres ara volem deixar una mica de banda aquestes reflexions perquè tenim moltes ganes de saludar a l'actriu Emma Vilarasau. Emma, bon dia.
Hola, bon dia.
I benvinguda al nostre imperi de la cultura. També tenim aquí a la Montse Barderi, el Ramiro Fernández, la Ivet Nadal i la Jordina Puntí. I volíem, clar, que ens expliquessis per què arriba aquest espectacle tard, però no pas a deshora, al Teatre Principal, i volem que ens expliquis, no?, com ha estat a gestar aquesta obra, aquesta lectura dramatitzada, no?, amb aquesta correspondència entre aquestes dones.
Bé, això ve a partir d'un espectacle que ja havíem fet, que havia estructurat l'Eure, i ens arriba el text i s'han canviat poques coses, s'ha afegit i tret algun poema, però és bàsicament un intercanvi de cartes entre les dues, des de la descoberta de Felícia Fuster per Maria Mercè Marçal, des que ella la descobreix, que d'aquí ve la frase de l'espectacle, la descobreix tard però no pas a deshora, perquè jo crec que la Felícia, i em corregiu si no m'equivoco, ja té uns 30 llargs, no?
Sí.
Montse, quan la... I bé, comença la primera carta que l'ha descobert en un que ell era de jurat en un premi i ha llegit els seus poemes, i el recorregut va, hi ha una tria de poemes entre aquesta descoberta i la mort de la Maria Mercè Marçal. I en algunes cartes entre elles que és molt bonic de veure com s'esperonen, com s'interessen l'un amb el treball de l'altre, com no hi ha cap mena de competitivitat, sinó un interès per com utilitzen les paraules una i l'altra, per com treballen. I després hi ha un diàleg entre els seus poemes, que a mi em sembla molt interessant i molt bonic, perquè tot i ser molt diferents l'una de l'altra, tenen una força les dues, tenen una potència i una energia que realment, quan les llegíem aquests dies, ho dèiem, no? És meravellós poder-te-les posar a la boca, no? A més, utilitzen cadascuna en el seu estil, perquè realment són diferents. Amb la Maria Mercè gaudeixes molt de la paraula, de les consonants, de les vocals, perquè hi ha poemes que ella ho fa molt expressament, no? I amb la Felícia gaudeixes molt de les metàfores, moltes vegades surrealistes, però que no saps per què et toquen per tot arreu, no? Vull dir que... Bé, d'això va una mica.
Doncs ha moltes ganes, de veure aquest espectacle. I com s'estimulen, totes dues amb el seu talent.
I una cosa important, que la societat ens ha fet creure que les dones competim entre nosaltres i que l'amistat entre dones és molt difícil, i en canvi aquest és un exemple de reforç mutu i de creació d'una obra conjunta gràcies al talent sumat de les dues, no, Emma?
Sí, sí, absolutament, absolutament. Perquè són... Bé, jo crec que no van tenir suficient temps, no? Com sempre, la vida espatlla certes coses, però que si haguessin pogut gaudir més l'una de l'altra, encara haguessin anat molt més enllà, no?
Bueno, la vida no tot ens ho ha d'espatllar, a vegades,
no, vull dir que s'estronca a vegades massa aviat.
Massa aviat,
no?
Per la diferència d'edat en aquest cas, no?
Clar.
Però que curiós, que la que havia de marxar abans fos precisament el contrari.
Sí, sí, sí.
Que a vegades el que pensem és just el contrari del que passa.
Sí.
No? Això també és el que té la vida, no? Que sempre ens sorprèn. Per bé o per malament, no? Que no tenim allò, l'itinerari. Doncs em sembla una proposta molt interessant i, Emma, escolta, també, parla'ns de la resta de l'equip, no? I de la direcció d'en Jordi Bosch.
Sí, en Jordi l'ha dirigit, ha reestructurat el text, ha triat la música, que, per cert, ell va triar Beethoven perquè té la potència per estar al costat d'elles dues, no li podies posar una cosa, no? Perquè ella deia, bueno, però per què no Schumann, o per què no... No sé, per què no una altra, no? I em deia, no, perquè els altres van fer meravellosa música, però sempre dintre d'un ordre, innovaven dintre d'un ordre. I elles dues han trencat tantes coses que es mereixen algú que a la seva època també va trencar mollos, no? I va voler anar una mica més enllà. I llavors jo crec que Beethoven els hi va superbé. El quartet de corda és el quartet Vivancos, que a mi em fa una especial il·lusió, perquè són nanos molt joves.
Molt joves, sí.
I m'agrada de veure aquest geni, no? De gent tan jove que no han de treballar, que molts estan d'Erasmus pel món, bueno, per Europa, bàsicament, i venen especialment a fer aquí aquest concert, que els hi agraeixo molt, perquè ha estat un esforç per ells, i després hi ha la Rosa Renom i la Francesca Pinyon, que jo feia molt de temps, amb la Francesca no havia fet res, i amb la Rosa havíem fet alguna cosa, però feia temps que no ens trobàvem, i som tres veus molt diferents, però crec que, això ja ho direu vosaltres, però crec que ens hem acoplat molt bé. I som tres estils diferents d'actriu, molt diferents, però crec que sí, que les tres podem expressar, donar-li un color diferent a cada poema.
Segur que brillareu dalt de l'escenari. I et volia preguntar, Emma, tu t'ha passat això també al llarg de la teva trajectòria, trobar dones també que t'han ajudat, que t'han estimulat, no?, a continuar endavant, també en els moments complicats i difícils?
Sí, 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 absolutament. Jo he tingut grans dones com a mestres. Això d'entrada, jo vaig tenir l'Anna com a mestra i això va ser un plaer immens. El que no significa que no hi hagués competitivitat. Evidentment n'hi ha. Tampoc serem tan ingenues de dir no, és que no som competitives. Sí que ho som. Ho som com tothom. i però és molt sana, no és una... I a més està bé que hi hagi una competitivitat, no?
I tant.
Però no és aquella cosa mesquina de vaig a fer-li la traveta per darrere, vaig a veure... Que és el que s'ha venut a vegades, no? Sí. De les dones, que som... Hi ha una paraula castellana que a mi m'agrada molt, taimades, no? Aquesta cosa. I crec que som molt més franques que això. Som competitives, sí, perquè la feina sempre ha escassejat en aquest país i perquè si podies optar el mateix paper t'hi has de barallar, però amb la cara ben alta i per endavant, saps? Que és el bo que té, perquè això et fa l'altre que també s'esperona i també és millor.
Clar, saps? Clar, et fa avançar, et fa créixer.
Ens fa
no?
avançar
Exacte.
Totes, sí.
I també doncs
jo he tingut, pues això, sobretot l'Anna, que em va fer de guia, de mirall, de persona que competia amb mi a vegades, i bueno, que la trobo molt a faltar encara ara, o sigui que sí.
Doncs nosaltres emplacem els nostres oients, això, que no fallin, que us facin
suport. I li agraïm que hagis vingut aquí.
I tant.
I que ho hàgiu fet, i tu abans agraïes als Vivancos i nosaltres t'agraïm a tu.
Exacte.
Que vinguessis a Sabadell i que fessis aquest esforç, que sabem com vas i la quantitat de projectes que tens.
No, per mi és un plaer. Em sabria greu que coses tan puntuals i joies tan petitetes que es produeixen, perquè és una petita joia, això. Per elles dues, sobretot, no? Que passen un moment i passen, que la gent s'ho perdés, doncs em sabria molt de greu. Però, bueno...
Doncs gràcies per recuperar-les i portar-les a escena. Ramina,
digues. No, que és que, com diu l'Emma, això serà una joia preciosa. I com que només hi haurà una sola representació, perquè això sapiguem que no es farà en un altre lloc, ni a Barcelona,
no.
ni res.
Això serà únic.
O sigui que serà únic i serà una oportunitat preciosa per venir-la a veure.
I tant que sí.
No només a nivell de ciutat nostra, sinó de fora de Sabadell.
Convidem a tothom que comprimi a les entrades.
Sí, que queden ara ja cada menys, cada vegada menys i que vegada més, més omplint.
Doncs afanyeu-vos, Emma, una abraçada gegant des de la distància.
Una abraçada molt gran a vosaltres.
Un petó.
Emma.
Gràcies.
M'ha agradat molt també posar en valor això, doncs, com les dones, no? a partir d'aquest espectacle, doncs, ens ha fet reflexionar en aquest àmbit, no? En aquest tema que també és interessant. Suposo, Ivet, això també passa molt, no? En el món de la música, que a vegades sembla que hi ha aquesta competència entre artistes, no? I com deia l'Emma, també això ens pot ajudar a avançar.
Estava escoltant molt bé l'Emma i l'estava escoltant bé, que m'ha sortit com un poema ara. Ara m'he fet una inspiració aquí al mig.
Artista, i el vols compartir?
No, encara no, perquè s'ha de retocar. Que et fa mal el genoll. Em fa una mica mal el genoll avui.
Genoll esquerre.
Però he de dir que jo tinc ganes que sigui dilluns i que jo hi seré. Jo hi seré, tinc moltes ganes. La Montse m'ha parlat molt bé. M'interessen les autores, m'interessen les actrius i animo a que s'hi sumi la màxima gent possible, no? Amb aquest acte que és únic.
Doncs jo també tinc ganes de veure el teu poema quan ja l'hagis reescrit. També el compartiràs amb nosaltres algun dia. També doncs, suposo que en aquest sentit avui ens ha donat també el tema per moltes reflexions.
Ah, però tenim el de la setmana que ve,
Ah, ja el teniu?
Sí.
I quin és?
La creació o la vida.
A veure, especifica una mica més.
La literatura o la vida, la pintura o la vida, la música o la vida, la poesia o la vida. És a dir, et concentres en el teu treball, o vius, i et concentres en el teu treball, o precisament crear és vida. O si no vius no pots crear. Ui, ui, ui.
Ostres, difícil, trobar l'equilibri.
Si
poses què?
No, dic que si et dediques tot el dia a la feina, no, llavors passa la vida per davant.
Llavors passa la vida, I la vida passa molt ràpid.
La idea és aquesta, no?
És un dilema. M'encanta.
Vinga,
home, una mica de marxa, no?
Sí.
Vinga,
és sucós aquest tema.
És molt maco.
Vinga, doncs vindràs o què, Ivet? Ara ja ens estem mal acostumant,
Sí, has creat aquí un hàbit.
Si m'hi voleu, aniré venint.
Sempre, nosaltres sempre et volem a l'imperi per demanar. Després ja saps, flexibilitat, si un dia no pots...
Sí, nosaltres som conscients que a vegades no podràs, però la porta sempre ja està oberta i la cadira també reservada, vull dir que...
Fantàstic. Nosaltres ara, com sempre, demanem també al regidor de Cultura, el Carles de la Rosa, doncs això, no? Les activitats que hi ha a la ciutat, perquè la veritat és que hi ha un munt de propostes. Bon dia, regidor.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Doncs, com sempre, reflexionant, fent-nos preguntes, avançant en aquest imperi. No sé si avui ens has pogut escoltar una estona.
Sí, tant.
I què en penses? Què en penses també
d'aquest... Clar, jo tinc ara com una mena de dicotomia aquí estranya, perquè ja, clar, jo sempre, de tota la meva vida ho he viscut com a creatiu, tot el que esteu parlant, i ara com a regidor em toca fer encàrrecs. Llavors és com una mica esquizofrènic, perquè sí que és veritat que porta exploració de límits, sí. Quan et demanen que facis una cosa que no està dintre la teva sintonia pròpia o que no s'ha acudit a tu, i és veritat que has de buscar aquesta capacitat d'enamorar-te d'aquest encàrrec, si no, no és, jo almenys no ho veuria viable, i és des de la tècnica, en aquest cas, que ho has de fer, però i al final li acabes trobant el què, no? I és com un viatge de fora a dins, perquè després pugui anar de dins a fora. I és veritat que també en el cas dels dramaturgs i els guionistes hi ha una part que és productivitat més industrial i que hi ha una diferència, no?, entre obra i producte, però clar, toca moltes vegades crear per l'encàrrec. Jo també estic d'acord amb el que em diu la Ivette, amb el tema del dolor creatiu, aquesta sensació una mica de... A vegades és molt dolorós crear allò que estàs buscant, però quan estàs buscant el teu so, la teva paraula, la teva textura, és diferent de quan estàs anant per encàrrec. El que passa que jo moltes vegades, doncs, m'hi he trobat que... No sé, ara m'ha acut un encàrrec dels més complicats que m'han fet, que va ser un espectacle que es va dir Working, que es va fer el Teatre del Sol durant dues temporades, que quan em va arribar a la meva taula ja havien fet quatre intents amb quatre persones diferents d'intentar fer-li l'encàrrec i tothom l'havia rebutjat. I llavors jo vaig intentar analitzar què passava allà, perquè ho estaven rebutjant, i mira, al final m'han fet dues temporades, no? Em va anar molt bé, va ser un dels èxits del Teatre del Sol, va ser un punt d'inflexió de començar a fer musical, que no l'havia fet mai. I és aquells moments que el Ramon Ribalta va confiar en mi. I ara, com a regidor, quan he anat fent càrrecs, trobo que moltes vegades intento no fer intromissions, no ser intrus en l'artista a la que li fas l'encàrrec, perquè, clar, justament has de respectar, doncs, que tu saps molt bé què vols, però l'altre ha de tenir la capacitat, no, de poder construir.
Clar, aquesta confiança, no? I suposo que els creadors, doncs, també l'actitud, per rebre també, doncs, aquests encàrrecs, i que tenim també paper i llapis per apuntar totes les activitats.
Sincronitzats a la mà, perquè hi ha moltes coses, hi ha coses de biblioteques molt xules, però ara anem a la part més visible, els puntes d'iceberg. Sí. Blancaneus i els set nans, junts per la faràndula, última oportunitat per veure-ho, per tant, no ens ho perdem. Una altra d'aquestes joies que venen a Sabadell, al Festival Rebels, a l'Estruc, al Bonobo, a més a més amb un sabadellenc també, el Josep Julien, sobre una experiència molt colpidora que va viure. A més, té dos premis, aquest espectacle, i per tant crec que és important que la gent el tingui situat. Segueixen les dues estacions de Vivaldi triomfant a la Quartera, encara tenim oportunitats per anar-la a veure, sisplau, Sabadell, no ens ho perdem. La selecció de Sonen, de Llongue, a Belles Arts, que també estarà molt bé. Una estrena d'un text que ens porta a Sant Vicenç, que és Ocells i Llops, que és un Segarra molt desconegut, que a més Sant Vicenç ens està portant coses molt interessants. L'altre dia vaig estar també amb el tema del Pedro Oro, i molt interessant el que està passant en aquest teatre. El Do Re Mi, a l'Assi, a càrrec de la companyia Petit Món, que és un espectacle que en aquest cas està... la recaptació va per la Fundació Amó, que és prevenció de càncer de mama i ovari hereditari, que crec que també és molt bo que tinguem situats aquest tipus d'espectacles, que a vegades la cultura també pot estar al servei d'una bona causa, i per tant tinguem-ho situat, i és Somrises i Làgrimes de Sound of Music, basat en una versió. I evidentment el que no puc evitar dir altre cop, ja ho hem parlat en moltes temes, que tenim el Tartu, una passada d'hora el dilluns, ja se'ns passa de cap de setmana, però gairebé està, i que ens clou el servei d'escena, que per tant també és important que això ho tinguem clar. És veritat, constel·lar Rosa Renom, Emma Viladeseu, Francesca Pinyon, Jordi Bosch, Quartet Vivancos, Alicia Fuster, Maria Mercè Marçal, Teatre Principal, ostres, és un estraic cultural que qui se'l perdi realment no sap el que es fa.
Doncs ja ho has dit també al principi, si no, doncs que mirin els sincronitzats també per no perdre's detall. Moltíssimes gràcies, regidor, que vagi molt bé, molt bon dia.
Fins ara, sí, bon dia.
Bon dia. Que voldria dir una cosa,
digues,
també.
Si encara tenim temps.
A veure, l'encàrrec és important per tots, no? Perquè tots vivim del que fem, i és, és una cosa important. I, és clar, en el fons és una mica com adaptar la nostra obra a unes necessitats que et demana algú, no? Però realment, quan la nostra obra avança, crec, és quan treballa sense buscar cap resultat. O sigui, que no estàs condicionat perquè quedi bé o quedi malament i és una cosa que es presentarà, sinó que la fas i dius a veure què passa. Vas perdut absolutament. En aquests moments és quan l'obra avança i jo crec que tant és important l'encàrrec com també és important combinar-lo amb aquests moments, diríem, que no estan condicionats per el resultat. I llavors és quan a vegades surten coses precioses que llavors les apliques a posteriors encàrrecs, eh? No vol dir que no.
Mira, que jo en sé un cas teu que no puc explicar, però...
Per què no?
Bueno, una coseta que has fet d'un ciclista.
Ah, sí, el ciclista.
I que aquest ciclista està donant ara molt bons resultats per futures obres. I una nedadora.
També,
una coseta molt petiteta que volia fer com un detall d'amistat a una persona és, i s'està convertint en un tema que l'estarà fent créixer.
És veritat.
Veus? És el que dèiem, que a vegades l'encàrrec potser doncs, aquella guspira que t'obre doncs, a un munt de, un ventall de propostes.
Exacte, és el teu cas.
Com deia la Renom, que t'obre una porta.
Exacte, una porta a la tercera dimensió. O la cinquena.
Però esclar, tampoc hem de renunciar. Jo penso que si només visquéssim de l'encàrrec ens aniríem apagant, eh? Perquè els condicionants són molt forts. Perquè ho has d'entregar i que quedi bé, ho has d'entregar i que quedi bé. Llavors això vol dir que a vegades arrisques menys. Perquè dius, home, aquí no me la jugo perquè si no em pelaran, eh? I llavors clar, aquests altres moments de... Per o sigui, s'ha de combinar tot una mica, no?
S'ha de combinar la llibertat creativa amb l'encàrrec, el producte.
Tot s'ha de trobar sempre la justa mesura de tot, oi?
Clar, perquè per molta llibertat que et donguin, suposo que al final també doncs, et condiciona perquè és un encàrrec.
Home, esclar, no pots fer una cosa, dir,
tens
me unes
premisses, no? Entenc.
Esclar.
T'has de cenyir una mica.
Vas una mica les coses que coneixes de tu mateix, oi? Però les obres de gran volada, crec... Bueno, a vegades hi ha encàrrecs de gran volada,
clar,
com deies tu, Montse.
Sí.
La de l'aqueducte de Segovia, allò sí que...
I la de l'aqueducte, o per exemple les Menines, no? Que
és
un encàrrec,
del seix, clar.
I són obres de gran volada, però sempre pateixes molt més, esclar, dius, ai, aquí, a veure què passarà, oi?
Però el geni sempre troba camí, fins i tot en l'encàrrec.
Sí, a vegades quan l'apreten és millor, oi? Millor que
clar, hi ha molta gent que treballa millor també amb pressió, no?
Sí, potser
perquè
sí.
Si no, doncs potser es va dilatant, no? L'obra en el temps i mai ja et trobes al final, no?
Sí, és veritat.
Anem recapitulant, llavors, conclusions? Montse?
Per mi la conclusió seria que una cosa són els encàrrecs i l'altra són els principis. És a dir, mai un encàrrec que vulneri els teus principis, però tot encàrrec que t'ajudi a millorar la tècnica em sembla bé. I per tant, penseu que viure de l'art no és fàcil, que a vegades has de combinar diferents feines i al final el resultat és el que et dona el temps. I no crec que el geni o l'expressivitat no es pugui també canalitzar a través d'un encàrrec, com molt bé expressa moltes obres, fins i tot literàries o,
I tant,
o de tota mena.
Sí. No, bueno, això que diu la Montse és exacte. És, en el fons, també el respecte per l'obra i per la teva feina. Que si es perd aquest respecte, ja pleguem. Oi? És una cosa que s'ha de cuidar amb cutafluix, sempre. I, esclar, quan et ve un encarregador, que hem dit abans, al principi, que respecta, que té aquest respecte, no hi ha mai cap problema. Perquè hi ha respecte per l'obra, respecte per l'encarregador, respecte per tot. I llavors és una cosa que suma, en vez de restar. Però, esclar, si perdem el respecte, oi?
Jo diria això, no deixar de ser tu, tot i que sigui un encàrrec, i cenyir-te, però que el resultat final no s'allunyi moltíssim de la teva obra o de la teva personalitat, perquè crec que si no et sents com traicionat a tu mateix, no? És la meva sensació, eh?
Molt interessant això que dius. Que tu segueixis poguent-te identificar amb allò que fas.
Sí.
Que d'alguna manera no s'aparti tant de tu que diguis, ostres...
Que no tinguis la sensació que t'estàs traint,
que no? Que estàs fent el decorat d'un parc temàtic del PortAventura, no?
És el que deies tu dels principis, no? No trair els principis.
Exacte.
Els teus propis principis, sí.
Sí, des del punt de vista de l'encarregador, l'important exacte és respectar el creador. Respectar la seva personalitat i el seu producte. I a vegades aquell que encarrega, jo em situo més en la posició del que encarrega, sap que aquella obra o aquell producte el vol per una cosa concreta. I a vegades, si volem un producte per una finalitat concreta, hem d'anar amb compte amb què encarreguem, perquè l'artista no el pots condicionar.
Esclar.
No li pots dir, vull un quadre per aquí perquè la paret té uns tons lilosos. No, si encarregues un quadre, el quadre, l'artista ha de tenir la llibertat.
Esclar. I en tot cas, l'encarregador ha de triar molt bé l'artista que li encarrega, no? Perquè si vols aquest lila, doncs tria un artista que treballi amb liles. No li demanis a un per dir alguna cosa.
Que després haurà de fer malabars, no? Per agafar aquell encàrrec. Però això passa sovint, eh?
Sí, i ens passa moltes vegades, per exemple, quan, i això és un error que es fa habitualment, per algun festival s'encarrega un artista que faci el cartell d'un festival. Li encarregues. A vegades aquell artista va ràpid, et dona una obra que ja estava feta i llavors comencem a discutir on posem les lletres. Les lletres s'han de posar sobre de l'obra i no juguen amb l'obra. Moltes vegades el que hi és, tens una obra d'art i la vols fer servir com a cartell per comunicar coses i la finalitat del cartell no és la de l'obra i a vegades trepitges l'obra i s'ha d'anar amb compte quan encarregues a un artista un producte que ha de tenir una finalitat utilitària perquè moltes vegades no casen.
Hi ha d'haver-hi molta complicitat perquè hi hagi èxit. Oi?
Jo crec
perquè
que aquesta és la clau.
Això que dius, si s'hagués parlat abans d'encarregar-lo, ves que hi hauran aquestes lletres, tinguem un compte, tal, llavors ja...
Però a vegades es fa al revés, esclar. Llavors tens la discussió amb l'artista, on poso la data, que no m'hi cap,
que no...
Doncs no hi cap, perquè és que m'estàs destrossant l'obra. I llavors a vegades, fem l'encàrrec, hem d'anar en compte.
Per això, doncs, a llibertat, no? Hem dit, confiança, respecte i el temps necessari perquè aquest encàrrec sigui doncs, beneficiós per totes bandes.
Perdó, una cosa que volia dir, l'encàrrec que l'Antonio López va fer dels retratos dels Reis.
Això és boníssim, anys i anys.
Encara no està acabat.
I encara no, veus?
Igual parlem de 40 anys, eh?
Potser espera que siguin morts.
Ara ja no tenen sentit.
Els hi va tornar a demanar, els hi va tornar a demanar perquè volia continuar-lo.
Sí, el va signar, és veritat.
Boníssim, eh? Boníssim. Doncs així posem punt i final a l'Imperi de la Cultura. Que vagi molt bé, ens retrobem d'aquí 15 dies, també amb un tema molt interessant.
Formen els teus ulls verds. Tots sentim la teva veu. Que no he pogut dir adéu. Et busco pels carrers.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.